Ah, bo. I se m'emporten el cotxe. I he de pagar 200 euros per anar-lo a buscar al dipòsit. I en aquest tio li permeten robar 3 vegades. El deixen en llibertat. Ja n'hi ha prou.
Això que ha fet ara la Núria...
No estic molt indignat.
Ho batejarem com un Marlon.
Sí. Sí.
No em treguis aquest tema. Ai.
Indignar-se per saps, per la injustícia.
És que és veritat, home.
La fúligan de Figueres.
D'una banda, és a dir, robes 3 vegades, et deixen en llibertat, et saltes una ordre... I no et passa gairebé res.
I tu per pagar...
Nosaltres, que paguem impostos.
Zona blava.
Favor, veritat, l'altre dia, sense anar més allà, ho diré.
Què et va passar, eh?
No, a la meva parella, també, Quico, ens està escoltant, també Déu-n'hi-do, sí, no va posar etiquet, val?
I ell no s'ho mereix perquè és molt guapo.
Bueno, sí. Llavors no va posar etiquet a la zona blava, val? I no... Crec que ha canviat una llei que ara sí que permet que se t'emporti el cotxe a la grua, que no poses etiqueta a la zona blava.
Sí.
I què passa? No poses etiquet i a pagar 200 euros al dipòsit per no haver posat etiquet. En un lloc que tampoc feia res de dolent.
Molt bé. Estàvem parlant d'un lladre de roses, eh? Sí. Però hem acabat parlant de la
del
vida de Núria
de
Ros.
Del hooligan de Quico Parcerisses. Ja està. No, estic molt indignada. I tema Marlon, no obriré aquest meló perquè anem tard.
És un Marlon, ja ho bateixo.
Vols dir alguna cosa o no?
No, ho vas dir ahir molt clar tot. No, he fet dejú de Marlon. De moment jo no he escoltat música.
He fet dejú.
Sí.
No sé si hi ha musical?
Sí, va, avui sona així.
Señales, ya nada es como antes, me olvido de que soy.
Potser que aquest senyor tingui veu una mica de...
Què?
Desmorzar...
Bacon.
És que no ho vull dir. Tres carajillos?
Tres carajillos.
No. No.
Ser una mica? No?
Sabeu quina és, aquesta cançó? L'havíeu escoltat abans?
No.
Bueno, aquest, el gallec, no?
Sí, però l'havíeu escoltat la cançó.
Sí que t'escolto jo, eh?
Gràcies. No és per menys. Escolta'm una cosa.
Nosaltres ja no ens ho diu perquè...
El sector de la dreta, sí. Sector de l'esquerra. No l'havíeu escoltat mai, aquesta cançó?
No.
Teniu TikTok?
No. Bueno, vamos.
No sap ni el que és.
Jo soc... Perdona. Jo estic a favor de la presó incondicional per la gent que té TikTok.
No, per favor.
Rafa.
Sembla horrorós.
No
facis. La gent que té TikTok i els lladres de cotxes...
Sense fiança.
Engarjolats.
No,
qui és aquest bon home?
Va, mireu, us explico. El que estem escoltant de fons és Si no estàs, un single del cantant gallec Íñigo Quintero, que fa només unes horetes s'ha convertit en la cançó més escoltada a Spotify a nivell mundial. Per tant, és un delicte que no l'hàgiu escoltat.
Compte.
Home, boníssima aquesta.
Avui està de delicte, m'encanta.
Es nota que ahir no vaig tenir un bon dia.
L'efecte Marlon.
No, és que a més el que n'és el seu compositor Íñigo Quintero també s'ha convertit en el primer artista espanyol en solitari en assolir aquest número 1 a la plataforma. Recordem que fa poc...
A favor, no, Júlia?
Aplaudir.
No, perquè recordem que fa poc més d'un any el
Quintero.
No, deixeu-me explicar, va.
Sí,
recordem que fa poc més d'un any el cantant Quevedo, aquest sí que us sona més.
Sí, el poeta.
Exacte. Va aconseguir la fita de convertir-se en el primer espanyol que arribava a la primera posició en aquest top 50 global a Spotify, però ho feia acompanyat del productor argentí Bizarrap. Per tant, no ho va fer sol.
No era sol.
Clar, i per tant, en aquest cas, Íñigo... Em surt on hi va, com el marit de la Tamara Falcó. No, és Íñigo Quintero, és qui ha aconseguit ser el primer artista en solitari en aconseguir-ho. No sé l'edat exacta, però aquest cantant és molt jove, Vull dir, sí, està molt bé.
Íñigo Quintero té nom, no sé si estaràs d'acord, Rafa.
Sí, de periodista.
De periodista.
Successos. El perro verde.
Amb chalequito.
El perro verde.
Sí? Sí. O de personatge de la princesa prometida.
Íñigo Quintero, exacte. No, tu mataste a mi Bizarrap, prepárate a morir.
És corresponsal de guerra, una mica.
Íñigo Quintero, connectamos con Íñigo Quintero.
Frente nos informa Íñigo Quintero. Buenas tardes, ¿no? Una mica, sí.
T'has sortit molt de...
De la competència.
Ho diré, sí. T'has sortit molt veu de Cadena Ser.
Buenas tardes.
No, tots parlen així,
Sí,
hi ha una
fàbrica
de locutors.
És així.
És com la Masia.
Sí.
Ai,
Quintero, a favor.
He perdut el fil i no estava,
Normal, tranquil·la.
Normal, eh?
Sí, estem avui...
El que us deia, que ha aconseguit ser el primer artista espanyol en solitari en aconseguir aquest rècord, i no em sorprèn si tenim en compte que el seu single acumula al voltant de 20 milions d'oients mensuals.
Uau.
A la plataforma.
20 milions,
aviat, eh?
20 milions.
Més o menys com els oients de Ràdio Estat.
20 milions?
Sí.
És una barbaritat.
És una barbaritat. I abans... us en fotíeu de TikTok, però aquesta cançó s'ha fet molt famosa gràcies a TikTok.
Sí.
Per aquests vídeos que pots posar...
És aquelles que ballen i...
Un altre motiu.
Tu ara mateix, podríem fer un experiment que no faré, perquè a saber quin vídeo em surt. Obríssim TikTok i només caldria passar 3 vídeos que aquesta cançó sortiria. Estic convençuda.
Bé, un motiu més.
S'ha viralitzat molt gràcies a aquesta plataforma.
Jo tinc una teoria.
Digues, digues.
A més, la diràs així repentingat com estàs, no, Pol?
Jo crec... Menys mal que ràdio. Jo tinc una teoria, però crec que no la puc dir públicament.
No, ara l'has de dir.
Això no es fa.
Bueno, jo no soc dels que no es creu, això. No em crec el fenomen.
Ah, que és un...
No me'l crec.
És un fake.
No me'l crec. No em crec el fenomen d'Íñigo Quintero.
Ah, no, no.
No me'l crec.
Bueno, aquest és un altre tema. Jo deia a la redacció abans que jo crec que és un artista que s'ha fet molt viral amb una cançó, però tu coneixes algun altre tema d'aquest
tema? I ho diu un gallec.
Sí, sí, sí.
Jo estic d'acord amb la teva teoria.
Jo no me'l crec. Jo no em crec que sigui capaç una persona de zero amb una indústria musical tan absolutament monopolitzada per les discogràfiques i per les estadístiques, que sigui número 1 en dies a Suècia, a Regne Unit, a Alemanya, amb una cançó que és en castellà i que és una balada. No, ho sento molt, no m'ho crec, no m'ho trago.
Bravo.
No, però és una opinió que no informació.
Un moment, Marlon, vull esmorzar el mateix que tu, ja m'explicaràs.
Andreu González, que t'està maleint ara mateix, perquè volia convidar.
Compte que vingui, sisplau. Sí,
I tant. Que baixi el Pol i li digui a la cara.
Exacte, un face to face.
Convidadíssim.
I tant, sisplau.
Iñigo Quintero.
Escolteu-me, sigui com sigui, a mi aquest tema m'agrada molt. Així que avui he decidit acabar amb Íñigo Quintero i aquest, si no estàs.
Som-hi. Gràcies, Núria.
Sueñas alto es el poder que te han dado desde el cielo. No. Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo trueno si no estás. Y se me aparecen mil planetas. De repente esto es una alucinación. Quiero ver tu otra mitad, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar. Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más que no hay momento que pase sin dejarte de pensar. Esta distancia no es normal, cansado de esperar tus billetes para amarte, no quiero ver nada posible, es demasiado tarde, todo es un desastre, esto es una obsesión, no me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes, me olvido de quién soy. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente, es lo de siempre y de repente estoy perdiendo la razón. 100 complejos sin sentido me arrebatan tus latidos y tu voz y ya no puedo. Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos y no estás. Imposible, es demasiado tarde, todo es un desastre, esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes, me olvido de quién soy. ¿Y dónde estás? La verdad es que ya van mil noches malditas sin tu abrazo. Es algo raro, estoy viciado a tu amor. A tu amor. A tu amor, amor. No. Ya, na. Quiero verte, 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 que se acabe ya.
Radio Estel. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
A minuts que passen de les 9 del matí, ahir us explicàvem a Ràdio Estel que gairebé 140.000 infants catalans d'entre 6 i 15 anys quedaran exclosos de les activitats extraescolars aquest curs, segons alerta una enquesta que ha fet l'Aliança Educació 360. A tot Catalunya, ara mateix, un 83% dels alumnes fan alguna activitat extraescolar. Això es tradueix que en una classe de 25 n'hi ha 4 que no poden fer aquestes extraescolars. Segons l'estudi, el nivell econòmic de les famílies, el lloc de naixement i els estudis de les mares són factors condicionals de la baixa o nula participació dels nens i nenes en tot plegat. Per entrar més al fons de la qüestió, hem convidat avui a Laura Mencía. Ella és cap de projectes de l'Aliança Educació 360. Laura Mencía, molt bon dia i gràcies.
Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-nos.
Laura, per què tants escolars no poden fer extraescolars? És per qüestions econòmiques, si parlem de tot plegat?
El motiu econòmic, la barrera econòmica, és la principal i és la més esmentada per les famílies que hem encastat, però no és l'única. Sí que el preu de les activitats extraescolars és molt variat i nosaltres hem trobat uns preus mitjans que realment requereixen un esforç molt important per les famílies i evidentment hi ha famílies que no s'ho poden permetre. Mm-hmm. També hi ha oferta gratuïta i també hi ha oferta amb beques, però no és suficient per donar cabuda a tot el volum de població que tenim a Catalunya en situació de pobresa.
Intueixo que les crisis econòmiques dels darrers anys ho han empitjorat tot plegat.
Exacte, sí, sobretot s'ha vist amb la pandèmia que hi ha hagut un retrocés important. Mm. També tenim un altre tipus de barreres que observem, com són les culturals, les geogràfiques o les burocràtiques. Molts municipis, molts ajuntaments ofereixen beques, però hi ha un laberint burocràtic que les famílies han de travessar per poder-lo obtenir. Mm-hmm. Creiem que s'ha de fer un esforç per poder combatre a nivell polític tot aquest tipus de barreres. Igual que acostar l'oferta extraescolar a les famílies i als entorns que potser no entenen aquest tipus d'oferta, que no entenen que això, que aquestes activitats són un benefici, no?, pels infants i pels adolescents, o que senzillament no veuen com un espai que els convidi a participar.
Ara ja entrarem en tot plegat. Abans, Laura, no sé si teniu dades també des de l'Aliança Educació 360 sobre si aquest percentatge d'alumnes que es queden cada curs sense extraescolars ha crescut els darrers anys, si han empitjorat, com dèiem, amb aquest context econòmic d'actual inflació elevada.
S'ha mantingut, eh? Més o menys teníem detectat que un 20% de la població es queda sense aquestes activitats. Ara estem parlant d'un 17, és a dir, aquests 4 d'una classe de 25 no estan participant. Diguéssim que la xifra més o menys es manté, pot haver alts i baixos, eh? Però més que res també ens preocupa que un 77% de les famílies que no han participat han esmentat aquest motiu del preu com a principal motiu. Eh?
Ens parlaves de la importància d'aquestes activitats extraescolars. Com afecten el desenvolupament d'un alumne el fet de no fer aquest tipus d'activitats?
Exacte. Aquestes 190 hores que diem que un alumne o un infant acumula en un any de mitjana, pel fet d'haver participat a activitats extraescolars, li reporten molts beneficis diversos. Com sabem, l'aprenentatge d'un infant, no?, d'un adolescent, no es basa només en el currículum escolar, sinó que necessita desplegar tota una sèrie de competències per la vida, com són de comunicació, com són el treball en equip, no?, la cooperació, com són el benestar, el sentir-se protegit, el sentir-se estimat, el poder tenir un grup d'amics i gaudir del temps lliure, no? Llavors, diguéssim que les famílies en aquesta enquesta han valorat molt positivament les activitats extraescolars. Realment el 92% de les famílies veuen que les activitats extraescolars donen una oportunitat als seus fills per relacionar-se amb altres infants. El 85% veuen aquesta adquisició d'habilitats per la vida i tenim una percepció familiar de les competències que assoleixen els seus fills molt elevada i amb una acceptació molt alta de que l'educació extraescolar, tot el que es produeix fora de l'horari lectiu, és molt positiva i ajuda els seus fills a estar més contents, més feliços i afrontar els reptes que la vida els presenta.
Abans ho dèiem, segons aquest informe de l'Aliança d'Educació 360, a més, no és només, no passa tot plegat per motius econòmics, sinó també pot ser perquè els nivells d'estudis de la mare hi influeixen en tot plegat. Per què els nivells d'estudis de la mare influeixen?
El nivell d'estudis de la mare, si són nascuts a Espanya o fora, si hi ha una sèrie d'indicadors que reflecteixen l'estructura social segmentada que tenim a Catalunya. Són uns indicadors utilitzats abastament en molts estudis per veure com de profunda és aquesta bretxa de desigualtat que diem en l'educació extraescolar. Realment, quan els estudis de la mare, quan l'origen de naixement, no?, de la família, quan el nivell de renda adquirida, això està influenciant en la pràctica, no?, en la pràctica dels infants i dels adolescents i amb l'accés a oportunitats educatives a l'escola, realment estem parlant de que no n'hi ha prou amb oferir beques, no n'hi ha prou amb oferir un programa, un catàleg d'activitats. S'han de fer un altre tipus de polítiques. S'han de fer un tipus de polítiques que lluitin contra la desigualtat, no? Que vagin a buscar les famílies, que proposin espais de trobada, que treballin amb una perspectiva més de comunitat, que busquin l'arrelament, no?, dels infants en un territori, en un barri, en un poble, i que situïn el benestar infantil i de les famílies com a prioritat.
Precisament sobre aquesta qüestió, actualment el cost mitjà d'una activitat extraescolar és de 560 euros anuals per fill. Davant de tot aquest tipus de dificultats, falta una oferta pública i gratuïta d'activitats extraescolars?
Sí. Nosaltres creiem que s'ha d'ampliar l'oferta gratuïta i pública, no? Sobretot s'ha d'ampliar l'oferta, s'ha d'ampliar el que s'ofereix, s'ha de fer més una oferta més variada, més atractiva, però també això sol no funciona, no? També s'ha d'acompanyar per el que diem la garantia d'accés, no? De, diguéssim, un accés equitatiu doncs amb més beques, amb un acompanyament, que s'informi bé a les famílies, que s'informi als infants, perquè al final són els infants els que han de triar o els que se senten motivats per fer, no? Els que poden demanar als seus pares de participar aquí o allà. També cal adaptar moltes activitats, espais on es, i els espais on es desenvolupen les activitats a infants i adolescents que tenen altres necessitats, val? I fins i tot ha d'haver una connexió entre els centres educatius, que és on estan tots els infants i tots els adolescents, amb tota l'oferta que hi ha fora dels centres, no? Diguéssim que serien com aquestes estratègies que podrien ajudar a equilibrar aquesta participació d'una manera més equitativa i inclusiva. I per acabar, també creiem que cal garantir la qualitat. Calen unes polítiques públiques que ajudin a garantir una oferta d'activitats extraescolars més diversificada, molt més enfocada a treballar un marc de competències que sigui ampli, que sigui compartit, no?, entre tots els agents que estan implicats, que hi hagi potser un sistema d'homologació, no?, que... I cofinançament d'aquestes activitats extraescolars i per tant que hi hagi una formació dels perfils educadors més més adequada o més completa per poder donar resposta i que s'adecuïn, no?, les activitats a les necessitats dels infants a cada territori, a cada municipi, a cada poble.
Ara que parlaves precisament d'això, de la formació dels educadors, si començo per dalt de tot, des del Departament d'Educació fins a les escoles, fins a les famílies dels alumnes, posem prou de rellevància la importància que té l'educació en el lleure?
Bueno, això és, encara és variable, tot i que hi ha un consens molt ampli de que l'educació en el lleure és molt important. En el nostre país tenim una llarga tradició de l'educació en el lleure impulsada per moviments més associatius, no?, més comunitaris, i ara estem en un punt on, clar, aquests beneficis que va aportar, no?, els moviments de lleure els hem anat agafant des de les administracions, des d'altres tipus d'entitats socials, no?, i cal que això sigui més estructural, no?, sigui, esdevingui una política més àmplia, posar al mateix nivell d'educació extraescolar com l'educació escolar, no? Que no tinguem només un sistema escolar, sinó que tinguem un sistema educatiu, no? On aquesta mirada cap al que diem fora escola sigui també d'igual rellevància.
Un altre dels aspectes que volia abordar un dia com avui i que destaca precisament l'enquesta és el biaix de gènere que hi ha en diverses activitats. Per exemple, hi ha més participació encara a dia d'avui en activitats esportives per part de nois que de noies. En canvi, a les artístiques passa totalment al contrari. Què es pot fer per capgirar aquesta tendència?
Sí, evidentment cal no obviar-ho. No dir que és normal i que és natural, sinó intentar veure què hi ha al darrere, no? Sobretot cal que desmuntem estereotips associats al gènere, no? I de tota manera, clar, hi ha altres àmbits de les extraescolars, com siguin els idiomes o la mateixa o els mateixos esplais i caus, no? L'educació en el lleure, el que diem el lleure associatiu, on això no passa. Llavors hem de entendre, no?, quins són les expectatives que es genera al voltant d'una identitat. També veiem que l'activitat extraescolar és molt important per l'infant i per l'adolescent i és gairebé identitari, no? Té un lloc molt important en l'imaginari de l'infant, no? Jo soc pintor, jo soc, no? jo soc jugadora de bàsquet, es presenten així, no? Llavors, hauria d'haver un tipus de reflexió més àmplia de tots els actors implicats i de veure com això es pot revertir.
A banda d'aquesta enquesta de l'Aliança Educació 360, de la qual ahir ens fèiem ressò a l'informatiu d'aquest programa i d'aquesta casa, a principis de mes de novembre sí que heu preparat una jornada sobre educació més enllà del temps lectiu. És una jornada sobre l'educació a temps complet. Què s'hi farà i quin és l'objectiu d'aquesta trobada?
Sí, molt bé. El dia 8 de novembre, esteu tots convidats, fem una jornada que hem titulat Construïm una educació a temps complet a Catalunya. Això ve perquè nosaltres hem estudiat quatre països que han desplegat una política estatal d'educació a temps complet, és a dir, donant aquesta importància que dèiem, no?, a l'educació extraescolar, equiparant-la gairebé, no?, a l'educació escolar, i hem après d'ells, no? Hem vist com l'han implementat, què han assolit, quins acords inicials han necessitat per poder-la impulsar a nivell de país. Llavors, tot això hem generat un model, unes bases, uns condicionants que creiem essencials per Catalunya. Volem que l'educació extraescolar esdevingui una política pública i que no només es limiti, com passa actualment, no?, a les iniciatives municipals. Tenim ajuntaments a Catalunya molt avançats en aquest tipus de política, però en canvi falta un paraigües autonòmic que pugui donar un finançament, una estabilitat normativa a totes aquestes iniciatives més territorials i liderades, en algun cas, pel sector privat, sigui social o empresarial, en alguns barris o municipis.
Laura Mencía, cap de projectes de l'Aliança Educació 360. Moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres a la Caravania. Explica'ns-ho tot plegat, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Ai, el mític forn Mistral, qui no el coneix? Per tots els productes que fan són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa, les coques... Un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona. I la tardor no seria el mateix sense els seus panellets. Tasta'ls!
De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
La gent es fixa molt en l'aspecte. L'aspecte físic és el primer que crida.
De 3:45 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia, la ràdio il·lustrada. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, amb Joan Trias.
27 minuts que passen de les 9 del matí. Núria Ros, què tal? Bon dia de nou.
Bon dia.
Rafa Sanahuja, bon dia de nou.
Hola, hola.
Olma Giró, bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia.
Les cosetes de l'Andreu.
Jo fins que no surt les cosetes de l'Andreu no el saludo. Andreu González, bon dia.
Bon dia de nou.
Ara, què has estat queixat avui?
Doncs avui he estat queixat el Jordi Martínez. Mira, data de naixement el 21 de març. Per tant, signe del zodíac és Àries, dels primers, perquè és quan canvia el signe, diguéssim. I abans de tot, deixeu-me dir que he buscat la data de naixement per alguna publicació del seu Instagram, sí. I és que el 2018 va celebrar els seus 60 anys,
sí, ja.
Que ràpid es diuen, sí, sí, d'una manera una mica especial, i és que portava per una banda la mà i un quart del braç enguixat, ai. I l'altre braç amb el que ho has tret com ja fa un mes. Se'l veu que intenta fer alguna cosa, fer alguna brometa, no? Però és que, clar, feines d'entrer i només pot fer, no sé, només pot bufar les espelmes, bàsicament.
Clar, tu diràs.
Però el que més m'agrada del seu perfil és que la biografia és simple, curta i clara, i posa actor i pallasso. I com no podia ser d'una altra manera, la fotografia de perfil és d'ell amb un nas vermell de pallasso i dona alegria, no?, a les 7 del matí veure aquesta fotografia. Sí, he de dir, cosa negativa, ai, que, per exemple, aquest any només ha fet una publicació en total, i és que és de la vella escola, i imagino que l'Instagram, doncs, passi una miqueta de l'Instagram.
Segurament, sí.
Una fotografia que, per cert, apareix ell sol, sense cap mena de descripció, i que imagino que és d'algun espectacle de pallassos per com apareix vestit, eh? Dit tot això, per ser un personatge que se't quedi al cap després d'haver aparegut a Vendel Pla,
ara,
que és el Paco de Vendel Pla.
Mira el Paco.
Sí. per estar sempre somrient i fer somriure a la gent, sí. I per ser d'un barri tan humil com és Horta, i que ell, això, la fama, sembla ser que no li ha pujat al cap, Jordi Martínez està més que aprovat.
Quin és el teu toc?
Els plàtans. Els plàtans en un bloc. I trencar-los.
Què vol dir, els plàtans? Espera't.
D'aquí no hem escoltat res. Andreu González, en aquest moment, que...
si n'hi ha algun metge a la sala...
Vols un hols?
Prenc cafè, que almenys.
Espera't, pobra. Puja la banana. Puja la banana, deia, sí.
Ja està.
Va.
Recuperat.
Què?
A veure, estava parlant dels plàtans en bloc i de com trencar-los, no? Tinc sempre la por que se'm trenqui pel mig i després no pugui obrir-los bé.
Com s'ha de trencar pel mig un plàtan?
És a dir, la tija.
És molt complicat.
És difícil, eh?
És difícil, és complicat, sí, però jo ja tinc aquesta por, per tant ja no ho faig,
val,
no?
Val.
És per això que sempre intento comprar un bloc que ja estigui bé, no? I ja que parlem dels plàtans,
sí.
Deixeu-me obrir aquest següent meló.
Ai, ets molt bo!
Si mires el guió, hi ha un parèntesis que posa ja, estem parlant de fruita tota l'estona.
Sí, sí, uau!
En fi, jo ahir...
Està orgullós d'aquest moment.
Sí, jo ahir em vaig quedar bastant flipant, no? Perquè Núria Ros...
Bocabadat,
això. Obre els plàtans per sota.
Correcte.
Què?
És a dir, al revés.
Jo també vaig flipar molt.
Quan de tota la vida s'ha obert per la part de la tija més llarga.
Correcte.
A mi a casa no m'han ensenyat a obrir-los per baix, eh? Però vaig veure un vídeo de TikTok que ensenyava que realment els plàtans s'obren per baix. Proveu el pròxim dia que mengeu un plàtan. És molt més senzill.
Però amb les mans o amb una...
No, amb les mans.
Sí, clar. Apretes.
Apretes.
Ah, apretes.
S'obre. Jo això no ho he vist, efectes especials.
I aquesta part no queda tota aplastada?
No, perquè has d'agafar-ho molt de la punta del plàtan. En fi.
Consell, un dia un lifestyle de com obrir un plàtan. Perfecte.
Va, me'ls anoto, que demà no tenia idea.
És que, vull dir, ahir ho va fer Núria Ros.
Li vaig obrir el plàtan a ell.
I la veritat és que bastant bé, vull dir.
Jo crec que ha d'anar a les xarxes socials, aquest moment.
Jo no puc parar de pensar el que pot arribar a passar si algú treu aquest tall de Ràdio Estel i comença a sonar per altres emissores.
Home, descontextualitzat tot té gràcia.
Exacte. En fi.
Bé, els plàtans.
Sí, és un meló que volies obrir.
Sí.
Sí.
Gràcies, Rafa, per seguir la meva broma.
No, és que és molt bona.
És això, jo també vaig flipar ahir quan la Núria va obrir el plàtan. Va fer... Ui!
Bueno, però això, un altre dia m'ho fas a mi.
Ara.
Davant de
mi,
vol dir.
Hi ha un dia, Núria, li obres el plàtan a tothom del equip.
Sí.
Per
la part de sota.
Doncs avui, si voleu, enregistrarem un vídeo per xarxes socials. Sisplau. Amb els passos per obrir un bon plàtan. És que...
Ara.
No siguem figaflors,
ha de ser un bon plàtan, eh? Si no, seguim.
Sí, ja està.
No, però és igual, segueix. Sí.
Canària, sempre. Red flag.
No sé si són de Canàries, però bé, en fi. Escopir al mig del carrer.
Oh.
A veure, a banda de ser una red flag de manual, també sí. És una falta de respecte, d'higiene i d'incivisme. A veure, si us plau.
No barraria, home.
Sí. Si podeu portar un mocador o us pareu en un bar a demanar-ne un, si és de vida o mort, l'escopinada, que diríem, no? Però no ho feu al carrer, a més com si estiguéssiu fent una competició de veure qui el llença més lluny.
Com el pinyol d'oliva, correcte.
És que, clar, i després hi ha el típic... Ara em poso seriós, hi ha el típic que raspeig...
Oi, sí.
Per acabar de treure-ho tot.
No, però no, sí, correcte.
Llavors...
És una de les coses que em fa... de les coses que em fa més fàstic.
Correcte.
És horrible.
I encara mireu futbol.
Això i els pèls...
Ho fan cada 2x3.
Això i els pèls a la dutxa, jo no ho suporto.
No en parlem.
Ja en parlarem un altre dia.
No, és difícil decidir perquè són dues coses molt desagradables.
Sí. En popular opinion...
Ui.
Mireu, avui al matí m'he topat amb aquest tuit. Però vosaltres sabíais que en Madrid guisen la tortilla de patata? Signe interrogant i d'exclamació.
Com?
Veies...
Què vol dir guisen?
Que la guisen?
Guisen, sí,
no,
sí, sí.
No la fregeixen, la guisen.
És a dir, la fregeixen i després la posen en un plat amb guiso. És una cosa molt rara, jo no ho havia vist mai. Sí, a veure, ell s'indigna bastant perquè posa signe d'interrogació i d'exclamació, no? I a veure, ens agradi o no, la truita de patates, o la tortilla, no?, que en diríem, tampoc és de Madrid i fan el que poden. Fan el que poden, que sempre es diu que és de Madrid, però fan el que poden.
D'on és?
És d'Extremadura.
Ah, sí?
Sí.
La truita de patata.
M'he informat. Ara. Perquè realment el meu guió posava que era de Madrid.
No.
Però no, no.
No, eh?
No, és d'Extremadura, sí. Sorprenent, la veritat. En fi, que el que anava a dir és que al final ens hem d'anar adaptant, no? I si han fet això alguns bars madrilenys, doncs imagino que serà perquè agrada o per alguna altra raó.
Sí, sí.
Deixem de criticar per criticar, per favor, que al final haurem de tornar a la prehistòria una miqueta, eh?
Mira, l'omelet...
Directe, això és en directe.
Aquest, mira. No puc, patriu.
Això està passant ara mateix aquí a la peixera de Radio Estel. José Matos està fent una truita.
He de dir que no fa gaire bona pinta, eh?
No, truita. Ho has vist?
Sí, a mi no em crida.
Com és?
No, a mi tampoc.
A veure, estem mirant un mòbil ara mateix.
Criticon...
Descriu què és això de...
Sí que és
no, amb salsa.
És estrany.
Sí.
Ah, amb una salsa.
Sí.
No havia vist mai.
No sé, una cosa molt rara.
Jo conec una persona que li posa melmelada de maduixa.
A la truita,
a la truita.
Amb formatge.
Pues suposo que no serà amb ceba, perquè si no, quin contrast.
No, és sense ceba, normalment.
Déu-n'hi-do.
Sí.
En fi,
ja
se t'esdalarem.
Anem als consells? Em responc jo. Anem als consells, va.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
Gràcies, Andreu.
Ah, no, tu, Joan, com sempre.
Gràcies. Núria Ros, què ens expliques avui dels consells?
Avui us porto els consells definitius per fer un currículum de 10.
Ep, ara.
Ara.
Important.
Sí. Uns Vaja. Consells...
Saps alguna cosa que no sapiguem nosaltres?
No, clar, anava a dir, segurament...
És que, clar, és sospitós, no?
En aquesta professió va bé.
No, però segurament nosaltres ara mateix no necessitem fer un currículum, perquè tenim feina, estem contents amb la nostra feina... Però qui sap? És que hi ha molts oients que ens escolten.
Clar.
Tenim... En fi, segueixo. Mireu, uns consells de vital importància, com tots els que porto, perquè fer un bon currículum pot marcar de manera definitiva i decisiva el nostre futur. Per això cal fer-los molt i molt bé.
Totalment d'acord.
Llavors, què vol dir fer-lo molt i molt bé? Doncs prendre decisions encertades, com ara organitzar bé la informació, escollir el millor format per fer-lo, o ser creatiu.
Per què no?
Creatiu?
Els currículums creatius... Si, per exemple, tu estàs vols que t'agafin en una feina de dissenyador,
clar,
doncs sigues creatiu amb el teu currículum.
Sí.
Decisions, senyores i senyors, de vital importància per elaborar el millor currículum de tots els temps. I com que estic convençuda, ja ho dèiem, que més d'un dels nostres oients està pendent de començar el seu currículum perquè vol aconseguir la feina dels seus somnis, doncs avui a Consells de Lifestyle li porto els consells definitius per fer el currículum dels seus somnis. Abans de res, pregunteta com sempre. Vosaltres, com ho porteu, això de fer currículums? Se us dona bé o no?
A mi m'agrada prou.
Jo m'estresso bastant.
A mi em fa molta mandra.
Sí?
Sincerament, sí. I crec que no l'actualitzes de fa igual 10 anys. No sé.
10 anys.
Eh? Igual.
Però creieu que els feu bé?
Sí. No.
Jo reconec.
Jo busco plantilles.
Sí. Jo t'he de dir que tinc sort del Canva. Que és
el Canva.
Mira, també.
És que el Canva
té plantilles,
també. Sí, Canva està molt bé. Jo sóc una negada fent currículums, perquè és com que vull posar massa informació i això mai va bé. Ara us explicaré un dels consells.
Ha de ser dedicat a la feina per la que et presentes.
Exactament.
Sí, mira.
I has de prioritzar.
Això sí. Mira, parlem-ne... anem amb el consell número 1, que és ordeneu la informació. I quan parlem d'ordenar la informació, la primera pregunta que ens hem de fer abans de fer el currículum és experiència o formació?
Ara.
Aquesta pregunta, senyores i senyors, és clau per saber com hem d'ordenar el nostre currículum i heu de saber que la resposta dependrà de l'actualitat de cada aspecte. M'explico. Si teniu experiència recent relacionada amb l'oferta a la que us presenteu, doncs valdrà la pena que la persona que rebi el currículum vegi la vostra trajectòria, és a dir, els llocs on heu estat treballant. En canvi, si només compteu amb un títol, és a dir, acabeu de sortir, per exemple, de la universitat, per tant, fa poc, no?, que esteu en el món laboral, per dir-ho d'alguna manera, doncs hauríeu d'ordenar la informació en ordre cronològic invers. És a dir, del més actual al menys actual. Mm-hmm. Per tant, si, exemple, Andreu González s'acaba de llicenciar en periodisme, doncs el primer que hauria de posar és grau en periodisme i després ja baixem els estudis de batxillerat, després anem a secundària,
vale.
I per volar-hi no cal que m'ho posis.
No, la inversa, eh?
No. Però això només si acabem de sortir d'una formació.
Val.
Si tenim molta experiència, què posarem primer? Que ens hem graduat en periodisme o que hem estat treballant a Ràdio Estel?
Clar.
Ràdio Estel, no?
Sí, ben més.
Sí, en principi sí. Llavors, consell número 2, alerta amb la llargada. Si teniu la sort de comptar amb una llarga i àmplia experiència professional o molta formació, no és gens recomanable fer un currículum de 10 pàgines. Atenció, perquè en aquest cas els experts recomanen fer currículums de màxim 2 pàgines i, si podem, inclús d'una pàgina. Això és un repte, eh? Perquè s'ha de saber prioritzar la informació depenent del càrrec pel que et postules. Exemple, si us postuleu per una vacant de comptabilitat, és millor recalcar l'experiència que teniu en l'àmbit financer i descartar posar altres feines que no tenen res a veure amb el càrrec.
Clar.
És a dir, si ens presentem, per, com dèiem, en un càrrec de comptabilitat, no li interessa la persona que llegeix el currículum si has fet de cangur d'un nen,
Clar.
en aquest cas. En el cas que tinguis molta formació i molta experiència, si no has fet res a la teva vida, posa-ho, perquè...
No, i també, de vegades, si postules per una oferta de lideratge, per exemple, doncs posar que has liderat un equip de nens de 16 anys potser també ajuda, no?, perquè són difícils de portar.
Per exemple.
Sí, tot depèn de l'experiència i formació que tingueu en aquest cas.
Clar, però que has anat vestit de monstros S.A. amb una festa d'aniversari,
no,
tampoc caldria.
No, exacte. Sí, no, sí, no, sí. És així, és així. Llavors, és una mica com més concret siguis, millor t'anirà, val? Ara. Perquè penseu que una persona que rep currículums no rep només el teu, eh?
No, clar.
Llegeix molts. Llavors, consell número 3, descriviu les vostres funcions. A banda d'incloure els càrrecs que heu ocupat al llarg de la vostra vida professional, també és molt necessari que expliqueu les feines que fèieu dins d'aquests càrrecs. Recordeu que no es tracta de fer una llista de tots els llocs on heu estat, sinó de demostrar el que valeu com a professionals a través de cadascun d'ells. D'aquesta manera, si heu complert objectius en les vostres últimes feines, doncs no dubteu en destacar-los.
Ara.
No sigueu...
Ara. No, important.
Tontos, saps? Val.
Jo no soy tonto.
Consell número 4, feu un currículum visual. Sabeu allò que diuen una imatge val més que mil paraules?
Sí.
Doncs us heu de prendre el peu de la lletra quan parlem de currículums. De veritat, utilitzeu gràfics o barres per representar el domini que tingueu en idiomes, en informàtica i en molts altres aspectes. Això us ajudarà que s'entengui millor el vostre perfil. Perquè què prioritzem? Una informació ordenada i gràfica o ple de línies sense punts i a part?
No, visual.
És més dinàmic.
A més, un altre consell també és una bona idea que utilitzeu un disseny de currículum que faciliti la lectura, la línia del que dèiem ara, incloent columnes, seccions o fins i tot colors per organitzar tota la informació. No sé si ho feu vosaltres, això.
Sí.
Sí?
Sí, crec que prou.
És que fa 10 anys que no...
Imatges, també.
Ja, em vas quedar amb el Macintosh.
Quan s'esculpia pedra.
Sí. Seguim. Consell número 5, reviseu l'ortografia, sisplau. Atenció, perquè un error ortogràfic, gramatical o un simple error a l'hora de redactar el currículum pot causar una mala impressió, és evident. A més, aquest tipus d'errors demostren, sota el meu punt de vista, poc interès i falta d'atenció. Per tant, cuidem-los, existeix el Softcatalà, és molt senzill posar allà el que vulguis escriure i revisar-ho. I també fixeu-vos en el tipus de lletra que utilitzeu per facilitar la lectura a la persona que et llegeix.
Sí.
No és el mateix posar Comic Sans que posar Arial 15.
Exacte. Comic Sans, no, sisplau, red flag.
Red flag total. Vull dir, aquest postula... Bé, en fi. Número 6. Utilitzeu el format PDF. Val? Ja vaig acabant. Existeixen moltes eines i pàgines web que ofereixen plantilles per fer currículums, a més de programes en el nostre propi ordinador, com ara el Word, per exemple. Però sigui quin sigui el que utilitzeu, sisplau, assegureu-vos sobretot de guardar el document final en PDF. D'aquesta manera evitareu que la vostra informació quedi modificada, perquè moltes vegades exportem document amb un doc
sí,
i després se'ns desordena tot. Tota la feina que hem fet no val la pena. Però el PDF és un tipus d'arxiu molt popular i fàcil d'obrir. Per tant, en principi no haurien de tenir problemes per obrir el currículum. Per tant, PDF, és el format pels vostres currículums.
Sempre.
No me'n feu un altre, perquè no us agafaran.
No.
Ja està. Consell número 7, acabo. Alerta amb les xarxes socials, val? Ho sabeu tots i totes, les xarxes són una extensió, un reflex de nosaltres mateixos, i el que fem i publiquem en el món virtual pot afectar la nostra vida real. No hauria de ser així, però és així. Atenció, perquè hi ha moltes empreses que cada vegada es fixen més en el nostre comportament a internet. Per tant, sapiguent això, sigueu responsables i valoreu el que podeu o no podeu penjar a les xarxes socials.
Sí,
importantíssim.
Sí.
Jugadors del Barça fitxats que han desfitxat per coses de xarxes socials.
Correcte. S'ha de tenir molt de compte amb el que publiquem.
Puc obrir un petitíssim meló? A favor o en contra de les fotos al currículum? Fotos personals?
Una.
A favor.
Sí?
Una foto.
No, ha d'anar-hi.
T'he de dir...
Jo estic una mica en contra.
T'he de dir que Europa es porta sense... O sigui, és a dir, Europa s'ha de fer sense.
Perquè no hi hagi discriminació.
Sí. De fet, quan fas un currículum europeu, ja no et deixa posar la imatge.
Correcte.
Sí, sí.
Ah, mira, això no ho sabia. Mm-hmm. Està bé. Sí.
L'Europass, sí, sí, que es diu.
Però, clar... Això no és gaire bonic.
Home...
En fi, teniu totes les claus per fer un bon currículum. Vosaltres no us ho prengueu al peu de la lletra, perquè si no perdrem part de l'equip i no volem pas això. Per tant, la fórmula seria... Ara. Ordenar la informació, més atenció a la llargada, més descriure funcions. Cada vegada és més complicat fer una fórmula. Més currículum visual, menys faltes d'ortografia, menys coses rares a les xarxes socials. Igual, enhorabona, el lloc és teu.
Bravo!
Bravo, bravo.
Bravo.
Ah,
Cap Bravo.
Ah. Bravo, Cap Bravo. Moment cistella, Cap Bravo, que avui... Què passa, Toni? Ui, Toni Herbàs, el tenim a la peixera i no li agrada...
No facis això.
Resulta que no li agrada com estem fent la cistella. Bueno, ja parlarem després al despatx. No passa res. Bravo, Cap Bravo. No facis, no facis lo de l'Ale. Ah.
Va, anem a Bravo, Cap Bravo.
Va, cistella, Cap Bravo. Regalem una cistella, Cap Bravo, cada setmana, cada setmana. Ja s'apropa el dia, ja hem repartit unes quantes aquesta temporada.
Sí,
magnífica cistella, Cap Bravo, pensada per la tardor amb productes meravellosos, que ja sabeu de sobre, perquè cada dia us els dono,
sí,
us els repeteixo, i per participar en aquest magnífic cistell...
No, dona Cap Bravo.
Jo repeteixo el que porta la cistella. Atenció, perquè per participar cada dia us fem una pregunta, que és molt fàcil de respondre, amb els vostres records, la vostra experiència, les vostres opinions. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Avui la pregunta que fem... Avui, atenció, és del Dia Internacional, eh? Avui... És el Dia Internacional del Karate, Trias,
ah, perquè ho sàpigues. Compte aquí, eh?
De la gent menuda.
Mira.
Trias, que també a lo millor també saps, enhorabona.
Va tot junt.
Enhorabona a los premiados. Però jo em quedo amb aquest, que crec que encaixa molt millor amb nosaltres. Avui és el Dia Internacional de l'Artista.
Ai.
Dia Internacional de l'Artista. Avui a Ràdio 5, Estel, la teva ràdio cultural.
Ràdio 5, Estel.
Perquè és molt bona, perquè ens autoposem 5 estels. Parlem de coses de molta bellesa. Pintura, música, escultura...
Rafa Sanagüe.
Literatura.
T'he d'aturar en aquest punt i preguntar-te...
Mecanografia.
Regalem una cistella. Gentilesa de Cap Bravo als nostres oients?
Efectivament, Joan Trias. Així és. Totes les coses importants aquí a Cultura per Tothom, de Ràdio 5 Estels.
Ens està esperant una trucada,
ja ho sé,
per una entrevista.
Ja ho sé. Per tant, la pregunta és... i m'he fet un guió molt llarg per no res. La pregunta és, quin és el teu artista favorit?
Per exemple, tot per arribar aquí, eh?
Shakespeare, Calderón de la Barca, Federico García Lorca, Àngel Yasser,
Quevedo.
El Fari.
El Fari i Quevedo junts, eh?
El Fari i Quevedo, una dupla que volem... Va. Voldríem viure. Aquesta és la pregunta. 663-99-30-62.
Ràdio Estel.
Si tens un objectiu, tens un destí, el DIR. Vols perdre pes? Prova l'Spindir Zumba o Body Combat. Busques guanyar to muscular? Suma't al Body Pump, al Tonificat o als Aquàtics. Toca millorar la mobilitat? Tens pilates o ioga. Divertir-te? Sevillanes i jazz. Al DIR tenim més de 50 tipus d'activitats i amplis horaris. Apunta-t'hi ara i tindràs condicions especials d'inscripció. DIR.
¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde.
Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes fent voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son.
A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma i amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i a tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de laboratoris Marnis. De venda en herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara demana el teu pack Melatovit Liposomal més RelaHelp i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De què se'n parla?
Deu minuts i arribem a les 10 del matí. Més caravana, més ruta, més matí, més Ràdio Estel. I avui, de nou, volem presentar-vos una experiència que podeu viure actualment al Caixa Fòrum de Barcelona i que creiem que pot resultar molt i molt interessant. Estem parlant del taller Contes a la vora del rock, bateria, ritmes i contes, al qual es pot participar fins al proper 31 de desembre. Es tracta d'un taller on es poden descobrir a través de diferents contes o històries com sona una bateria, quines són les seves parts, com sonen diferents instruments de percussió i com els podem fer servir per tocar un bon ritme de rock. A més, es pot experimentar i identificar a través de la veu i de la percussió corporal diferents qualitats del so. Un taller molt recomanable per famílies amb nens i nenes a partir de 4 anys. Per conèixer, però, tots els detalls, ja podem saludar a aquesta hora a Laia Fortià. Ella és precisament bateria, músic, compositora, arranjadora i responsable del taller que avui us presentem. Laia Fortià, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia. Què tal?
Laia, com va sorgir la idea de combinar contes, música de percussió i ritmes de bateria en un taller?
Doncs mira, per mi va ser unir coses que eren com molt familiars, perquè clar, jo soc bateria, llavors el meu instrument és la bateria. Mm. I per altra part, també soc mestra de música, he fet molts anys de professora, bueno, he estat a l'educació primària fent classes, i tenia precisament nens així petits, no?, de 4, 5, 6, 7 anys. Llavors jo feia servir molt tot el que és els contes, doncs per fer de fil conductor moltes vegades quan volia explicar alguna cosa, fer algun exercici, doncs utilitzava molt això, no?, aquesta via. Llavors per mi és com dos medis supernaturals, perquè és unir per una part el meu instrument i parlar-te, doncs, això, de tota aquesta part d'educació, no?, que he fet també durant molts anys.
Precisament anem cap aquí, eh? Quin tipus de contes o històries s'exploren durant el taller i com es relacionen amb la música de percussió?
Doncs hi ha un parell de contes, un és tradicional, bueno, és una versió, d'un tradicional, i l'altre és un inventat. I justament en aquest que és el tradicional, que està basat en el Patufet, però no és el Patufet, perquè és la Patufeta, llavors és tota una història que al voltant d'aquest conte, però que una mica canviada, perquè els personatges estan canviats, i llavors també és aquesta Patufeta que toca la bateria, i això ja em dona peu a explicar un ritme, que és el de We Will Rock You, de Queen, i aquí ja entrem amb aquest ritme, que és el que anem fent durant tota l'estona que vaig explicant el conte, no? Ens anem aprenent aquest ritme durant tota l'estona. És el que treballem després també amb uns instruments.
Per tant, quin és l'objectiu principal d'un taller com aquest de cara als nanos?
Home, al final, jo sempre... L'objectiu és que gaudeixin molt mentre estan aprenent. Vull dir, el primer sempre és que jo quedo molt feliç quan em ve un nen i diu, m'ha passat molt bé, saps? És com el principal, no?, que disfrutin molt. I llavors ja tot això, no?, que aprenguin, que puguin aprendre, doncs, el que anem treballant, les parts de la bateria, els ritmes que fem, els instruments de petita percussió que els hi presento... Tot això.
Clar, parlem d'aquest aspecte de la veu i la percussió corporal, perquè vosaltres voleu que els nens i nenes experimentin a més i entenguin les diferents qualitats del so a través de la veu i la percussió corporal. Com ho feu, això?
Mira, aquesta part la faig amb un rap, que és inventat, que és el que els ensenyo durant la sessió, els ensenyo aquest rap, i llavors amb aquest rap que ens aprenem, que també té un ritme que fem amb el cos, doncs, els hi faig jugar, amb aquest rap els hi vaig passant per diferents qualitats del so, no? Per exemple, ara fem una part fluix, ara fem una part fort, no? Sempre jugant amb aquest rap que els he ensenyat. Ho anem com experimentant in situ.
Mm-hmm. Suposo que es proporcionen materials i instruments durant el taller o es recomana que aportin materials els mateixos nens i nenes o com funciona això?
No, ells no han de portar res. Allà tenim tot el material. O sigui, tenim els instruments que toquen estan allà. Vull dir, no hi, amb això no, hi ha, no han de portar res. Mm.
Clar, estem parlant de nens i nenes, però dèiem a l'inici, a partir de 4 anys, en què ajuda la música a un nen o una nena de 4 anys?
Home, la música sempre ajuda, jo crec que a qualsevol persona, no? Independentment de l'edat que tinguis. Vull dir, ajuda també els nens petits, clar, com no, encara estan molt tendres, estan aprenent moltes coses, la música i sobretot el ritme és molt fàcil de connectar. De seguida, amb poca cosa, ells ja estan allà connectant. Els ensenyes un ritme senzill i ells això ja ho poden entendre. I a vegades també m'he trobat nens que potser acaben d'arribar a una escola, no?, i no entenen res de l'idioma, i de cop, 4 o 5 anys, i de cop els hi fas un ritme, els ensenyes, i amb allò sí que connectes amb ells. Boníssim. I això és molt bonic, també.
Boníssim. També et voldria preguntar, perquè normalment quan parlem de música, inclús de música per adults, tots tenim una mica de por de posar-nos-hi perquè preconcebem que calen uns coneixements bàsics o previs abans de participar-hi. En aquest taller és així?
No. Tothom pot venir sense cap mena de problema i no cal que sàpigues res. Mm-hmm. Pots venir i aprendre un ritme que és senzill, vull dir, assequible per tothom, el pots gaudir, el pots tocar i no hi ha, amb això no hi ha cap mena de problema i que ningú tingui cap problema en el prejudici de sentir que no, que ha de saber alguna cosa. Més aviat jo prefereixo que no sàpiguen res. Mm-hmm. Encara és més descobrir-ho més.
Mm-hmm. Laia, per què considereu que és una experiència enriquidora per a les famílies? Perquè abans et preguntava pels nens i les nenes, però és evident que van acompanyats de les seves famílies en un taller com aquest.
Sí, sempre que vas a fer un taller amb els teus fills o filles, crec que és molt enriquidor també des del punt de vista, perquè nosaltres estem acostumats, jo per exemple tinc una filla, no? Estem acostumats a que sempre estem ensenyant els adults, els nens, no? Tota l'estona estàs ensenyant tot. Llavors, quan tu vas a fer un taller i si és d'una temàtica que tu desconeixes, tu vas allà des de zero, igual que teu fill. Llavors, uh-huh, estàs aprenent junts. I això et crec que és molt bonic. I també, en aquest taller, justament poden tocar junts, també. Vull dir que és una altra cosa que poden compartir.
Mm. Ara em deies,
això també és molt enriquidor.
Clar, ara em deies, poden tocar junts, per exemple, els participants, entenc, doncs, que interactuen entre si, eh? No és com una classe magistral on tu dones les pautes, que també, suposo, sinó que, a més, interactuen, intercanvien impressions, experiències, no?
Clar, interactuen a nivell musical, sobretot. Mm-hmm. I també a mi m'agrada molt preguntar-los-hi tota l'estona. O sigui, és bastant dinàmic, eh? Els hi presento una cosa i dic, això què? Algú sap què és? No sé. Els pregunto, un comença a explicar, no se'n surt, l'altre l'ajuda, no? Vull dir, sempre estic com interactuant molt amb ells. Mm-hmm.
Ja porteu un cert temps amb el taller en marxa? Han vingut moltes famílies o no?
Sí, déu-n'hi-do, sí. En general sempre s'exhaureixen les entrades. La veritat és que estan anant molt bé.
Deixa'm preguntar-te quina valoració n'esteu fent i sobretot quina valoració n'està fent tota la gent que hi participa.
A mi el feedback que m'arriba sempre és molt bo, molt positiu. La gent sempre surt molt contenta, s'ho passen bé, gaudeixen, aprenen ritmes. Jo, en general, el que a mi m'arriba és molt positiu, llavors estic molt contenta, també.
Fem-ho al revés, que és el millor que et trobes, Laia, com a músic, com a impartidora d'un taller com aquest, que és el millor d'una experiència com aquesta?
A mi el que més m'agrada és veure la cara d'il·lusió dels nens. O sigui, això és el que més disfruto. O sigui, quan veig com els ulls se'ls hi brillen, aquell brillo, no?, que tenen quan els hi descobreixes un instrument o quan estan aprenent alguna cosa, això a mi és el que més m'emociona de quan estic fent un taller. Uh-huh. Això sí.
Per últim, Laia, deixa'm preguntar-te quines són les dates límit per inscriure's a aquest taller que, recordem, es fa al Caixa Fòrum de Barcelona fins al 31 de desembre. Quines són les dates límit per inscriure's i com es pot fer la inscripció?
En realitat no hi ha data límit. Sempre que hi hagi plaça et pots inscriure. Llavors sí que és recomanable que ho facis amb antelació perquè no et quedis sense lloc i crec que via web ho pots fer segur i després, si no, trucant o pots anar presencialment també.
Mm-hmm. Recordem,
Exacte, recordem, contes a la vora del rock, bateria, ritmes i contes fins al 31 de desembre a l'Espai Caixa Fòrum de Barcelona, tots els dissabtes a les 5 de la tarda, els diumenges a les 11. Mireu, el dimecres 1 de novembre, que és festiu a casa nostra, a les 11 del matí, també hi ha aquest taller, també hi ha un horari especial del Nadal, 27, 28, 29, 30 i 31 de desembre, també a les 11 del matí. Això sí, cal inscripció prèvia, us hi apunteu i gaudiu d'un taller com aquest que imparteix Laia Fortià, músic, professora, col·laboradora amb el Departament de Música de la Fundació La Caixa. Laia, moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres a la Caravana i explicar-nos-ho tot plegat. Deies, mira, deies que una de les peces clau que poses és el We Will Rock You, de Queen. Acabem sí. així, si et sembla bé. Gràcies, sí. Laia, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. A reveure. A big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street. Gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it now. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes. Gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace. Somebody